El món a RAC1, amb Jordi Basté.
Vostè creu que el rei sabia alguna cosa d'aquest cop d'estat?
No, el que hi ha és que... Perdoni un segon, eh? Tenemos que marxar-nos. Perdoni, si tinc l'estació de Saragossa, em pondrà a fer el tren. Però sí, ahorita, quan no hi ha que marxar-nos, avísim a través.
Perquè la ràdio...
Un par de minuts.
És així.
Escolti, sí.
Baixar-nos. 4 i les 11. Per les notícies i després continuarem amb el Pere Culler i l'Enrique Figueredo. Bon dia a tots dos.
Hola, bon dia.
Aquesta setmana es compleixen 30 anys del que està considerat el pitjor accident nuclear de la història, Txernòbil. Des de llavors, el nom d'aquesta ciutat d'Ucraïna ha anat associat a una catàstrofe que avui volem recordar a la Crònica Negra. Aviam, Pere, què va passar exactament?
El 25 d'abril del 1986, a la 1:23 de la matinada, va esclatar l'hidrogen acumulat al reactor número 4 de la central nuclear de Txernòbil a Ucraïna, que aleshores era una de les repúbliques de la Unió de les Repúbliques Socialistes Soviètiques, la URSS. L'incendi va durar fins a 10 dies.
Sí, els vapors de combustible radioactiu van crear un enorme núvol invisible i mortífer. Malgrat que les autoritats soviètiques van provar de contenir qualsevol informació sobre l'explosió, es va parlar llavors d'hermetisme informatiu complet, la psicosi es va estendre per mitja Europa. I no era per menys, la veritat. Avui dia continuen sent l'accident de Txernòbil el més important que ha tingut mai la humanitat, molt més greu que el de Fukushima. Es van emetre 500 vegades més radiació que a la bomba atòmica d'Hiroshima. Les autoritats van insistir una vegada i una altra que els nivells radioactius no eren perillosos, aquesta va ser la latenia al principi, però en països com a Suècia, per exemple, els mesuraments de radioactivitat apareixien alterats i es van vendre quantitats inusuals de iode. Després explicarem el perquè d'aquesta qüestió. I fins i tot a Catalunya es van vendre, recullen les cròniques d'aquells dies, es van vendre aquells dies més substàncies desinfectants. Al final, l'evidència es va obrir pas i les mesures governamentals per fi van arribar a la població.
I llavors quines mesures van prendre?
D'entrada, més de 130.000 persones van ser evacuades de la zona en un radi de 30 quilòmetres a la rodona de la central per la fuita radioactiva. Malgrat les operacions preventives, les autoritats no van donar tota la informació necessària a la població. Hem trobat el testimoni de l'esplitana Smagailo, una ucraïnesa que recorda de primera mà com es va viure l'accident del seu poble quan ella només tenia 12 anys.
Recuerdo porque tenía 12 años y recuerdo muy bien por la noche nosotros escuchar voz de coches cuando muchos coches ir a Chernobyl, esta carretera cerca nuestra aldea. Vivimos 35 kilómetros desde Chernobyl y pero por la mañana levantar y nadie no decir a nosotros nada que pasa en Chernobyl. Después, solo una semana después, nosotros saber qué pasa, que un incendio, pero nadie no decir que cuánto tiene radiación y que es muy serio, nadie no decir a nosotros esto.
Dins d'aquest radi d'afectació es trobava la ciutat de Pripyat, que avui s'ha convertit en una veritable ciutat fantasma. Ningú no hi pot accedir si no és amb un permís especial que donen les autoritats. Tot està tal com va quedar, només que consumit pel pas del temps després de que els 1.500 autocars s'omplissin amb els seus habitants. Es van convertir en refugiats interiors, que no sempre van ser, per cert, ben rebuts en altres punts del país. Va ser una operació feta per la llavors Exèrcit Roig. Les imatges de Pripyat, que s'han pres darrerament en certes vegades amb drons, demostren que la vegetació l'està fent desaparèixer a poc, la natura va guanyant espai al que va ser aquella desolació. Amb molt poques excepcions, alguns veïns van poder tornar, poc dies després de la tragèdia, a recollir quatre pertinences, i només aquells que tenien les seves cases aleshores amb menys radiació.
Ara anem a les notícies, però abans, quins van ser els efectes de la radiació, Pere?
Doncs, tot i que estaven fora d'aquesta zona d'exclusió, d'aquesta que es va evacuar, els efectes de la radiació van ser evidents, la gent va començar a emmalaltir. Però les primeres mesures que es van prendre per combatre la radioactivitat no tenien cap eficàcia. Si l'accident va ser a l'abril, al cap d'un mes els van donar aquestes indicacions als habitants de la zona.
En mayo, decir a nosotros que por favor menos salir a casa, cerrar ventanas, cerrar pozo, limpiar muy bien frutas, ducharse cada día, nosotros tomar yoda para niños, dar para niños y para después y para toda gente de nuestra región.
¿Por qué pastillas de yoda?
Perquè un dels elements més perillosos d'una planta nuclear és el iode radioactiu. que se sol acumular a la glàndula tiroides.
Sí.
Les pastilles de iode preses per les persones omplen la glàndula de iode, la saturen i no permeten l'entrada del iode radioactiu. És una manera de prevenir el càncer de tiroides, que és un dels que produeix la fuita radioactiva. Barat, aquestes mesures, naturalment, tota la gent de la zona té a la seva família alguna víctima de la radiació, amb càncer. I els nens que han nascut ho han fet malalts i amb problemes del sistema immunològic.
Sí, niños nacer enfermos y tienen enfermedades, sabes, diferentes como antes. Antes médicos estar claro que esta enfermedad, pero ahora tiene enfermedades completo y nuevas enfermedades. Antes niños y no tener esta enfermedad, sistema inmunológico, ni muchas enfermedades, sí.
Ara parlem de les víctimes i del si reben aquesta pobra gent algun tipus d'ajuda. Estàvem parlant de... A la Crònica Negra estàvem parlant del 30è aniversari de la tragèdia de Txernòbil. Ja sabien què havia passat i ara hem de saber, 30 anys després, si reben algun tipus d'ajuda les víctimes. Pere Cullell, Enrique Figueredo, Pere.
Doncs sí, totes les desgràcies que han parlat fins ara de malalties i radiacions fos poc, el govern ucraïnès no fa front o no pot fer front els ajuts econòmics i socials que requereixen les víctimes de l'accident de Txernòbil. Les quantitats que perceben els afectats són insignificants. El 2011 es van acabar tots els ajuts que el govern donava per medicines i suport social, una despesa que ara es considera inassumible per les despeses militars. Ens ho explica l'Svitlana Smagailo.
Ahora tema más actual, tema guerra, y peor que no tenemos ayuda social, cerrar todos estos programas y liquidadores, quien hacer todo para nosotros ahora vivir normal y hacer todo para futuro, no tiene, solo tiene ayuda cada mes 7-8 euros, es 207 hryvnias. Y invalidos de Chernobyl, quien tiene enfermedades, es pensión normal, es 300 hryvnias más que es invalido de Chernobyl. Como, mira, como pensión normal y 300 hryvnias más, es 10 euros más.
Seríem a parlar ara de l'Svitlana dels liquidadors. Qui són els liquidadors?
Els liquidadors van ser molt importants perquè van ser les persones que van intentar tapar la fuita i apagar l'incendi durant aquells 10 dies. Dels 600.000 que van treballar, avui només en sobreviuen 210.000.
Sí, avui dia, encara que el seu país els hagi rebaixat o retirat les pensions, continuen sent considerats com herois, uns herois. Es van enfrontar a la radioactivitat sense gairebé conèixer les conseqüències que tindria per ells i sense l'equip necessari. Els primers liquidadors van ser els bombers, que després de l'explosió van aconseguir contenir les flames perquè el foc no s'estengués a la resta dels reactors nuclears. Després van arribar els anomenats biorobots, amb una mena de cuirassa de plom que pesava uns 30 quilos, com una mena de... no sé...
d'armadura, potser.
D'armadura, sí. Pujaven el que quedava de la teulada del reactor i tiraven al seu interior les restes contaminades i la runa. Feien torns de 10 minuts, com a màxim. En les filmacions sempre se'ls veu corrent. Això és molt, dona una imatge molt tremendament patètica, perquè van corrent tot el rato per fer la seva feina, perquè aquella feina que segurament els acabaria amb la seva vida, en la majoria dels casos. La major part d'ells han mort o pateixen danys irreversibles. Una part dels liquidadors es va encarregar després de construir un sarcòfag. La fuita radioactiva està ara mateix continguda sota una enorme coberta d'acer que evita l'exposició a l'atmosfera de les tones de material irradiat. Com si totes aquestes agressies encara no fossin suficients, el sarcòfag s'està degradant i no pot ser restaurat. Va quedar certificat el 1996 que aquest era un procés irreversible. Per això, a finals de 2010, i amb fons internacionals, finalment, es va iniciar la construcció d'aquest segon sarcòfag que ara mateix s'està produint, que segons els experts és una estructura mòbil, potser la més gran construïda mai, que aguantarà, se suposa, es calcula, com un segle. Aquestes són les previsions.
Naturalment, l'Svitlana avui en dia fa una crida per advertir dels perills de les centrals nuclears amb un record no només per Txernòbil, sinó també per Fukushima.
Mira, passar en Txernòbil, esta catàstrofe, i passar Fukushima, i és diferents països, diferents civilitzacions, diferent tot. I creo que mejor... mejor tener menos, pero vivir con salud, con la vida y saber que niños tienen futuro.
Hi ha coses que... Hi ha fets que te'n recordes i fets que no que has oblidat a la memòria. El Chernobyl me'n recordo com si fos ara. I fa 30 anys, eh? I era molt jove. Però me'n recordo com si fos ara. Vaja, perquè és que no va ser només el dia, sinó el que va anar passant durant mesos i mesos i mesos i mesos.
Abans preguntaves per les víctimes i és un intangible, perquè del núvol tòxic que es va formar és un núvol que va passejar-se per mitja Europa i va passar d'Escairell per Girona. Tota aquella... Per allà on va passar hi ha hagut un augment notori de malalties de càncer. Aleshores, qui dels morts és assumible respecte de Txernòbil o fruit de la... Bueno, hi ha conseqüències que no podem saber quin és l'abast real.
I com tothom es van aprofitar, va haver hi havia molts productes que venien de la zona d'Ucraïna i de la zona d'influència del núvol tòxic que no es podien vendre a la Unió Europea. I va haver molt contraband, van haver operacions policials molt importants. I recordo una llet en pols molt clarament, que s'havia filtrat unes partides de llet en pols que provenien d'Ucraïna i que, en fi, tothom se n'aprofita de les desgràcies.
Setmana que ve?
Un misteri.
Que setmana misteri, eh? O sigui, la setmana passada m'heu dit Txernòbil. Setmana que ve, misteri.
Sí.
En Pere Cullell, Enrique Figueredo, com tots els dijous, Crònica Negra. Gràcies, senyors.
Vosaltres.
El món a RAC1, amb Jordi Basté.